Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat, una hora de música i contes.
El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. El viatge. La meva família i jo vivíem en una ciutat prop del mar. Quan arribava l'estiu, passàvem molts caps de setmana a la platja. Però ara ja no hi anem perquè l'any passat les nostres vides van canviar per sempre. Esclatà la guerra. Dia rere dia succeïa una nova desgràcia al nostre voltant, fins a no quedar res més que el caos. I un dia la guerra s'emporta el meu pare. Des d'aquell dia, tot es tornà més i més fosc i la meva mare estava més i més preocupada. Fins que un matí, una amiga de la meva mare li va explicar que molta gent marxava. Escapaven cap a un altre país, un país llunyà amb unes muntanyes molt altes. On anem? Li preguntàvem a la nostra mare.
A un lloc segur,
ens contestava. I on és aquest lloc? Tornàvem a preguntar. Ens ensenyà fotografies de ciutats estranyes, de boscos estranys i també d'animals estranys, fins que finalment sospirà.
Anirem allí i mai més no tornarem a passar por.
No volem marxar, però la mare ens explica que serà una gran aventura. Posem les nostres coses dins les maletes i diem adéu a tothom. Marxem de nit per evitar ser descoberts i viatgem durant molts dies. Com més ens allunyem, més coses deixem enrere. Finalment, aconseguim arribar a la frontera. És un mur immens, com si fos ben bé una gran tanca. Una tanca que no s'obre i que haurem d'escalar. Però... Oh, no! Està prohibit creuar la frontera. Torneu per on heu vingut. Crida un vigilant molt enfadat. Estem esgotats i no podem tornar enrere. Quan es fa fosc, els sons del bosc m'espanten. Però la mare està al nostre costat i ella mai té por. Tanquem els ulls i aconseguim quedar-nos adormits. Ens desperten uns crits. Són els vigilants. Ens busquen i ens hem d'amagar.
De pressa, veniu cap aquí,
xiuxiueja la nostra mare. Correm sense parar fins que, de sobte, un home, a qui no hem vist mai abans, apareix del no-res. Ens diu que ens ajudarà. La mare li dona uns quants diners i ell ens porta fins a l'altra banda del mur. És fosc i, per sort, ningú no ens veu.
El nostre viatge encara no ha acabat,
ens explica la mare.
Encara ens queda creuar el mar infinit que s'allargassa davant dels nostres ulls.
Com ens ho farem? Hem pujat a una barca plena de gent. No hi cap ni una agulla i no para de ploure. Però el temps passa mentre expliquem històries. Contes de monstres terribles i perillosos que s'amaguen en aigües profundes sota el nostre vaixell, preparats per engolir-nos si naufraguem. La barca es balanceja mentre les ones es fan més i més grans. Sembla que el mar mai no s'acabi. I aleshores inventem noves històries. Històries sobre la terra cap on anem, on hi ha grans boscos verds, plens de fades que dansen i ens regalen encanteris per acabar la guerra. A trenc d'alba, veiem terra per primera vegada en molts dies. La nostra barca s'apropa en silenci a la riba. La mare ens diu que tenim molta sort d'estar tots junts encara. Ja hem arribat a un lloc segur? Li hem preguntat.
Ja falta poc,
contesta amb un somriure cansat. Continuem el viatge molts més dies i moltes més nits. Passem moltes altres fronteres. I des del tren miro cap amunt i contemplo els ocells. Sembla que ens segueixin. Ells emigren com nosaltres. El seu viatge, com el nostre, és molt llarg, però ells no han de creuar cap frontera. Desitjo que, com aquests ocells, un dia nosaltres també trobem una nova llar. Un lloc on viure en pau i començar de nou la nostra història. Aquest llibre explora amb una gran sensibilitat les difícils decisions que pren una família en abandonar la seva llar per escapar del caos i de la tragèdia. La resistència de l'esperit humà davant l'adversitat i el meravellós poder de l'esperança. El viatge. De Francesc Cassana, de l'editorial La Petita Impedimenta. Amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega i Llibreria Sauret. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
De casa, sor guapa, nerviosa però elegant. Està cansada de tot i ha decidit cridar.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
Hi Hi ha contes curts, hi ha contes llargs, d'altres que són molt complicats. Hi ha contes curts, hi ha contes llargs, aquest és curt, però ben plantat. Doncs diu que una vegada era un vell, que a més era sec, que anava de retorn a casa seva al cor de la nit. Duia una llanterna a la mà, i un que passava per allà en veure el va dir: «Vaja, quin ximple, és sec i du una llanterna a la mà. Ah, però és que el sec duia la llanterna per tal que els que s'hi veien no ens ho paguessin amb ell». Hi ha contes curts, hi ha contes llargs, d'altres que són molt complicats. Hi ha contes curts, hi ha contes llargs, aquest és curt, però ben plantat. Doncs diu aquesta vegada que era un pare que tenia dos fills que sempre es barallaven. Semblaven talment gat i gos. I el pare els deia: «Fills meus, què passarà el dia que em mori jo? Què passarà amb l'herència? No us heu de barallar, us heu de repartir les coses com a bons germans». El pare es va morir i, tal com pressentia, els dos fills varen començar-se a barallar de valent. Un bon dia feien tant d'enrenou, tanta fressa, que un veí els va sentir. Se'n va anar cap a casa seva i els va dir: «Escolteu, però què passa? Oh, ens estem barallant per l'herència. Però què va dir el vostre pare? El nostre pare ens va dir que ens ho partíssim tot per la meitat». «Apa, doncs», va dir el veí, «agafeu els vestits i els esquinceu per la meitat. Agafeu la vaixella i la partiu en dues parts. Agafeu els caps de bestiar i els esberleu la closca per la meitat». Així ho varen fer i es varen quedar sense absolutament res. Hi ha contes curts, hi ha contes llargs, d'altres que són molt complicats. Hi ha contes curts, hi ha contes llargs, aquest és curt, però ben plantat. Doncs diu que una vegada, això succeïa a Damasc, la capital de Síria, era en una plaça on hi havia una parada on venien botifarres amb ceba, una parada com podria ser aquí una parada d'hamburgueses. Un àrab, amb una xilada, i va passar pel costat i va començar a olorar. Oh, feien una oloreta tan bona. Oh, i va començar a ensumar una, dues, tres, quatre vegades. Al cap d'una estona se li apropa l'amo de la parada i li diu: «Ep, mestre, em deveu dos dinars, la moneda del país». L'altre diu: «On s'has vist això? Però com voleu que pagui si jo no les he menjades?». Es varen barallar. I tant es varen barallar que varen anar a buscar un jutge. I el jutge va resultar un home intel·ligent, assenyat i amb el cap molt clar, no pas com aquesta colla de sabates que corren pel món. Va escoltar l'un, va escoltar l'altre, i al final va treure una bona conclusió. Diu el nostre àrab: «Escolta, dona'm dos dinars, si et plau». L'àrab els hi dona. Aleshores els agafa i cling, cling, els fa dringar dalt d'una taula. S'adreça cap a l'amo de la parada i li diu: «Has sentit el soroll?». Diu: «Sí». «Doncs apa, ja te'ls has cobrats». Hi ha contes curts, hi ha contes llargs, d'altres que són molt complicats. Hi ha contes curts, hi ha contes llargs, aquest és curt, però ben plantat. Doncs diu que una vegada era un ànec salvatge, que viatjava o que nedava per un riu pescant peixos. Un dia no en va pescar ni un, cap. I en fer-se fosc, cap al tard, va sortir en el cel la lluna prima, maca, i es va reflectir en l'aigua. L'ànec, pensant que era un peix, xup, s'hi va capbussar. Tenia altres veïns ànecs per la vora i es varen posar a riure. Van dir: «Vaja, quin ximple!». Es varen posar a riure: «Cor, què vols? Cor, què desitges?». D'aleshores ençà, el nostre ànec es va tornar tímid i temorenc. No en pescava cap, estava més tristoi. Un bon dia, un amic seu, una mica més gran, li va dir: «Escolta, no em facis cabal d'això, no siguis ruc. No saps que mig món se'n riu de l'altre mig?». A partir d'aleshores, el nostre ànec va tornar a pescar. I un bon dia, al matí, va sortir el sol. Va veure sortir el sol vermell com una bola de foc darrere les muntanyes. I va sentir uns seus amics, uns ànecs, que deien: «Oh, oh, mira quina taronja!». I el nostre ànec es va posar a riure, i a riure tant que encara riu. Hi ha contes curts, hi ha contes llargs, d'altres que són molt complicats. Hi ha contes curts, hi ha contes llargs, aquest és curt però ben plantat.
L'hora del conte, al 91.5 FM. L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat. L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Quina col·lecció de petons! L'Alba rep molts petons durant tot el dia. Petons, 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 petons. Al matí, quan obre els ulls, la mare li fa uns petons grans, molt grans, tan grans com un gegant menja sopes que li omplen tota la cara. Mm-muah! I el pare li fa uns petons petits, molt petits, tan petits com una puça, que se li escapen de les mans i volen estels enllà. Al migdia, l'àvia Rosa li fa uns petons llargs, molt llargs, tan llargs com una serp cargolada al tronc d'un baobab de la selva. En canvi, l'avi Lluís li fa uns petons curts, molt curts, tan curts com el temps que dura una presa de xocolata blanca a l'hora de berenar. A la tarda,
La seva germana Glòria li fa uns petons sorollosos, molt sorollosos, tan sorollosos com la trompeta que toca l'Alba al camp de futbol. El seu amic Ricard li fa uns petons silenciosos, molt silenciosos, tan silenciosos com el vol dels avions de paper que fan volar junts al parc. Al vespre, la Lola, la iguana de la tieta Mar, li fa uns petons secs, molt secs, tan secs com la sorra daurada d'un desert. Mentre que en Satú, el gos del tiet Ferran, li fa uns petons mullats, molt mullats, tan mullats com un oceà ple de peixos irisats.
Zup!
A l'Alba li agrada molt que li facin petons, però el que més li agrada, el que li agrada de debò és fer-los a tots un petó dolç, molt dolç, tan dolç com el petó de bona nit que fa el seu peluix preferit. A l'Alba li fan tota mena de petons. Llargs, curts, petits, grans, secs, mullats. I a tu, com t'agraden els petons? I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat. Quina col·lecció de petons! De Marta Romera. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Cada dilluns, aquí a Ràdio Tàrrega, 92.3.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
Si mires el que t'envolta, tu veuràs que sempre per celebrar. La terra, el mar i el cel també els tenim aquí. Tot això hem de mimar-ho, respectar-ho i cuidar-ho. És la terra on jo visc, és la terra on tu vius, i tots junts aconseguim que sigui un món feliç. Els boscos no són només de color verd, que sota els arbres trobaràs molta vida animal. Tot això hem de mimar-ho, respectar-ho i cuidar-ho. És la terra on jo visc, és la terra on tu vius, i tots junts aconseguim que sigui un món feliç. És la terra on jo visc, és la terra on tu vius, i tots junts aconseguim que sigui un món feliç. La natura està molt trista, l'hem de respectar. És la nostra font de vida, tots la cuidarem i la tots hem
L'hora del conte, al 91.5 FM.
Aquí que una vegada, en un bosc no gaire lluny d'aquí, hi vivia un conillet que es deia Tabalet i que tenia el pèl blanc com la neu. Com que no tenia cap altra cosa per fer que aprendre a ser conillet, es passava tot el dia jugant i enredant pel bosc, entre herbes, mates, arbres i matolls. La seva mare es deia Marieta Cuacurta i era la conilla més llesta d'aquella part del bosc. I també era la més elegant, ja que ella també tenia, com el Tabalet, el pèl blanc, però amb dues taques rosses, l'una al costat de la poteta dreta, l'altra a tocar de la cua. Un matí, la Marieta Cuacurta se'n va anar a veure si trobava una bona clapa d'alfals per tal de fer un dinar extraordinari, i li va dir al seu fill: «Tabalet, t'he de deixar sol una estoneta. No sortissis pas del cau, que ets molt repetitor, i el bosc està ple de bestiasses terribles que se't podrien menjar. Ves, ves, ves tan tranquil·la, mare, i no passis ànsia, que no sortiré del cau per res de res».
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
I el que digui que no, no té dret a l'aventura. I el que digui que no, no té dret al promet.
Atenció, cavallers, la mà dreta entra en acció.
Som els cavallers, lles. I el que digui que no, no té dret a l'aventura. I el que digui que no, no té dret al promet.
Atenció, cavallers, la mà esquerra entra en acció.
Som els cavallers, lles. I el que digui que no, no té dret a l'aventura. I el que digui que no, no té dret al poder.
Atenció, cavallers, el peu dret entra en acció.
Som els cavallers, lles. I el que digui que no, no té dret a l'aventura. I el que digui que no, no té dret al poder.
Atenció, cavallers, el peu esquerre entra en acció.
Thank you.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
En un mar molt llunyà hi vivien 5 peixets.
5 peixets nedaven per al mar i anaven cantant la seva cançó. 5 peixets nedaven per al mar i anaven cantant la seva cançó. Bombolles amunt, bombolles avall, bombolles que a poc van pujant. Bombolles amunt, bombolles avall, bombolles que a poc van explotant.
I si un peixet hagués marxat, quants en quedarien? Però si un d'ells toqués el dos, quants en serien?
Tres peixets nedaven per al mar i anaven cantant la seva cançó. Tres peixets nedaven per al mar i anaven cantant la seva cançó. Bombolles amunt, bombolles avall, bombolles que a poc
poc a poc van pujant, bombolles amunt, bombolles avall, bombolles que a poc van explotant.
I si encara en marxés un altre?
Seva cançó. Bombolles amunt, bombolles avall, bombolles que a poc van pujant. Bombolles amunt, bombolles avall, bombolles que a poc van explotant.
Espera, un altre també se'n va anar.
Bombolles amunt, bombolles avall, bombolles que a poc van explotant.
Però aquest últim no va marxar. Els seus amics va anar a buscar.
Cinc peixets nedaven per al mar i anaven cantant la seva cançó. Anaven cantant la seva cançó. Bombolles amunt, bombolles avall, bombolles que a poc van pujant. Bombolles amunt, bombolles avall, bombolles que a poc van explotant. Bombolles amunt, bombolles avall, bombolles que a poc van pujant. Bombolles amunt, bombolles avall, bombolles que a poc van explotant.
Preparat, preparada? Comença a Ràdio Sant Cugat, una hora de música i contes.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. El cocodril i el mico. Fa molts, molts i molts anys, en un racó de Kènia, a la riba del riu Galana i molt a prop de la costa, hi vivia un mico molt simpàtic. Vivia entre les branques d'un mango. Aquell arbre era casa seva i des de dalt de tot podia veure un bon tros del riu abans que arribés al mar. El mico passava el dia escollint els millors mangos per menjar-se'ls. Eren la seva fruita preferida. A l'altra banda de la riba hi vivia un cocodril solitari. Un dia, mentre el cocodril havia sortit a fer una volta tot nedant lentament, va veure el petit mico atipant-se de mangos. Durant uns quants dies, cada matí el cocodril s'acostava fins a l'arbre on vivia el mico per observar-lo. Els mangos semblava que eren tan bons. Un d'aquells dies va nedar fins a tocar de l'altra riba i va cridar.
Ei, mico! Pots tirar-me un mango, sisplau? Tinc molta gana.
Des de quan els cocodrils mengen mangos?
No ho sé, però és que t'he estat observant moltes vegades i aquests mangos semblen boníssims. Mentires un.
I el Mico n'hi va tirar un, i li va tirar directe entre aquelles llargues fileres de dents afilades que tenen els cocodrils. L'endemà, el cocodril va tornar fins a l'arbre dels mangos. I el Mico va compartir els fruits amb ell. I l'endemà, i l'altre, i parlaven, parlaven, i es van acabar fent molt amics. Un dia, el cocodril va dir al Mico que el volia convidar a casa seva.
Però com vols que vingui a casa teva si no sé nedar?
Puja a sobre meu i jo et transportaré.
El Mico va saltar al damunt del cocodril i es va agafar bé al seu coll. I es van endinsar junts a les aigües del riu Galana.
T'haig de dir una cosa que no tinc ganes de dir-te.
Què és?
Va preguntar el Mico.
T'he parat una trampa. T'he traït. No et vull ensenyar a casa meva ni convidar-te a sopar. Sé que estic a punt de perdre la teva amistat.
Però de què estàs parlant? N'he de més a poc, que no entenc res.
Els cocodrils del riu m'han demanat que et capturi. Fa temps que els vaig explicar que ens havíem fet amics i que compartíem els mangos.
I què volen? Mangos?
No, el cap dels cocodrils està molt malalt. El Consell dels Savis va decidir que només hi ha una cosa que el pot curar, i és menjar un tros de lleialtat. I tothom sap que es troba lleialtat al cor dels micos. Per això em van demanar que t'anés a buscar.
Uah! El meu cor! No m'ho puc creure!
Va exclamar el Mico, tot sorprès.
Jo no volia fer-ho, però m'hi van obligar. De veritat que no volia espatllar la nostra amistat.
El Mico era molt llest i de reflexions ràpides. I després d'estar una estona callat, va dir al cocodril.
Tranquil, amic. Jo t'ajudaré a salvar el cap dels cocodrils.
De veritat que ho faràs?
Sí, però només tinc un problema. Els micos mai ens emportem el cor gaire lluny de casa. El meu és a dalt del mango, lligat a les branques més altes, i està ple de lleialtat.
Sí?
Va exclamar el cocodril, sorprès.
Sí? O sigui que ja pots fer mitja volta i tornar enrere fins al meu arbre. No podem perdre ni un minut. Si vols salvar el cap dels cocodrils, s'està morint.
El cocodril va tirar enrere, riu avall, tan de pressa com va poder. Va nedar com el vent, portant el Mico a l'esquena, fins que va acostar-se a la riba on hi havia el Mico. Abans que pogués acostar-s'hi bé, el Mico va fer un salt i es va enfilar tronc amunt fins que va desaparèixer entre les branques i els fruits. Van passar molts minuts i el Mico no apareixia.
Ei! On ets? Baixa de seguida, que no tenim temps!
Però només li va contestar el silenci. El cocodril esperava i esperava i es va començar a posar nerviós.
Tan amagat tens el cor?
I només se sentia silenci.
Ei, amic, porta'm el cor, que el necessito. Em sents? Però què et passa?
Per fi, des de dalt de la branca més alta, el Mico li va contestar amb veu forta i clara.
Uah, tu bèstia! Tens la lleialtat a les teves mans i ara l'has perdut tota. Ja pots tornar amb els teus amb les mans buides. Si no hi ha lleialtat al teu cor, no et mereixes la meva.
I aquesta és la fi de la fi d'aquest conte. Que ara se'n va riu galant amunt amb el cocodril. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. El cocodril i el mico. Dins d'un meravellós llibre de contes per a nens i nenes. De la editorial Columna. Recollits per Anna Soler Pont. Amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega i Llibreria Sauret. El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat. L'hora del conte, al 91.5 FM.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. De què fa gust la lluna? Feia molt temps que els animals volien saber quin gust tenia la lluna. Era dolça o salada? Només en volien tastar un trosset petit. A les nits miraven ansiosos cap al cel, es posaven de puntetes i estiraven el coll, les cames, els braços, tot intentant agafar-la. Però tot era en va, i ni tan sols l'animal més gran la podia tocar. Un bon dia, la petita tortuga va decidir pujar a la muntanya més alta per tal de poder arribar a la lluna. Des d'allà dalt, la lluna estava més a prop. Però tot i això, la tortuga no la va poder tocar. Aleshores, la tortuga va cridar l'elefant.
Si t'enfiles a la meva esquena, potser l'arribarem a tocar.
La lluna va pensar que es tractava d'un joc, i a mesura que l'elefant se li acostava, ella se n'allunyava a poc a poc. Com que l'elefant no va poder tocar la lluna, va cridar la girafa.
Si t'enfiles a la meva esquena, potser l'arribarem a tocar.
Però en veure la girafa, la lluna es va enlairar encara una mica més. I la girafa no va parar d'estirar el coll, però no va servir de res. I la girafa va cridar la zebra.
Si t'enfiles a la meva esquena, potser ens hi acostarem més.
La lluna li va agafar gust al joc i tornar a enlairar-se una micona més. La zebra s'hi va esforçar molt i molt, però tampoc no va poder tocar la lluna. I la zebra va cridar el lleó.
Si t'enfiles a la meva esquena, potser hi arribarem.
Però quan la lluna va veure el lleó, encara es va enlairar una mica més. Tampoc aquest cop no van aconseguir tocar la lluna i el lleó va cridar la guineu.
Si t'enfiles a la meva esquena, potser hi arribarem.
Tot just veure la guineu, la lluna va tornar a enlairar-se una mica més. No li faltava pas gaire per arribar-hi, però quan gairebé la tenia a tocar, la lluna s'escapolia. I la guineu va cridar el mico.
Ara sí que ho aconseguirem. Apa, enfila't a la meva esquena.
La lluna, quan va veure el mico, encara va recular una mica més. El mico ja podia olorar-la. Però de tocar-la, res de res. I el mico va cridar el ratolí.
Enfila't a la meva esquena i tocarem la lluna.
La lluna es va mirar el ratolí i va pensar.
De ben segur que un animal tan petitó no em podrà agafar mai.
I com que començava a estar una mica farta d'aquell joc, la lluna es va quedar on era. Aleshores, el ratolí s'enfila damunt de la tortuga, de l'elefant, de la girafa, de la zebra, del lleó, de la guineu i del mico. I d'una mossegada, nyam, va arrencar un bocinet de lluna. El va saborir satisfet. I després en donar un trosset al mico, a la guineu, al lleó, a la zebra, a la girafa, a l'elefant i a la tortuga. I van trobar que la lluna tenia el gust d'allò que més agradava a cadascú. Aquella nit, els animals van dormir molt i molt juntets. El peix, que ho havia vist tot i no en tenia res, va dir...
I ara, tant d'esforç per arribar a aquella lluna que hi ha al cel, que no han vist que aquí a l'aigua n'hi ha una de més a prop.
I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. De què fa gust la lluna? Un conte de Michael Gregniec, traducció en català Maria Viu, de la editorial Calandraca, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega.